del Nil Blau? Has sentit la joia del Timcat a la Libela quan treuen les arques en processó des de les esglésies excavades a la roca? El Club Més Amics et convida a conèixer la fascinant Etiòpia del 12 al 14 de gener. Vine amb nosaltres i descobreix-ho en directe, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Quatre minuts i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i avui també de la Blanca Aranyó a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Les eleccions celebrades ahir a Euskadi i Galícia obren un panorama polític interessant. La majoria absoluta del PP a Galícia, amb els 41 escons d'Alberto Núñez Feijóo al capdavant, enforteix els populars, que han aguantat també d'altra banda el País Basc, tot i que n'han perdut un d'escó en uns comicis guanyats clarament pel PNB amb 29 diputats, això sí, lluny de la majoria absoluta. Els socialistes, en qualsevol cas, són els grans derrotats en aquesta doble cita amb les urnes, ja que han estat superats en vots per En Marea Podem a Galícia i s'han quedat amb 14 diputats, mentre que Euskadi també han perdut molta força, encara més àmpliament superats per la marca de Pablo Iglesias, i s'han quedat amb 9 escons. Un cop refrescats alguns aspectes clau d'aquesta jornada electoral d'ahir, està clar que el PSOE ha d'obrir una profunda reflexió i fins i tot de fer una mena de reset polític. Pedro Sánchez ha anunciat aquesta mateixa tarda la convocatòria de primàries per elegir secretari general el 23 d'octubre, una votació entre els militants a la qual ell mateix es presentarà la reelecció, i també un congrés federal per a principis de desembre. El líder socialista, que ha reconegut l'existència d'un debat plural dins el partit sobre la possibilitat de facilitar o no un govern de Mariano Rajoy, ha enfocat aquesta decisió interna com una mena de plebiscit sobre la seva posició, partidària reiteradament del no a l'actual president del govern espanyol en funcions, alhora que l'ha presentada com la necessitat que el PSOE tingui una única veu. Avui ens preguntem, més enllà de les dinàmiques pròpies dels dos territoris que han elegit aquest diumenge els seus parlaments, si els resultats influiran en una possible situació de desbloqueig de l'actual dinàmica política espanyola. El president del PP vol presentar-se novament a una investidura a l'octubre i té dues remotes possibilitats, encara molt remotes, per aconseguir la reelecció al Congrés. Una és un pacte amb el Partit Nacionalista Basc que garanteixi estabilitat parlamentària a Euskadi, a canvi, en un escenari en què també podrien entrar els socialistes. Tot plegat també, com dèiem, a canvi que els 5 diputats del PNB votessin a favor a la investidura de Rajoy. L'altra opció és que Pedro Sánchez perdi la cursa interna a la secretaria general i amb un altre lideratge el PSOE acceptés alguna fórmula d'abstenció parcial o total que facilités igualment la reelecció de Rajoy. Són opcions remotes encara, però molt més properes avui, després del que va passar ahir a Euskadi i Galícia. Avui us preguntem, es desbloquejarà la situació política a Espanya? Podeu respondre entre tres opcions. La primera és sí, després dels resultats a Galícia i a Euskadi, el PSOE s'abstindrà en la investidura. No, Pedro Sánchez no cedirà i no hi haurà tampoc alternativa. I la tercera opció dependrà de molts factors, començant per una decisió del PNB. De moment, entre els qui esteu votant, recordeu que a radioestel.cat i també a les xarxes socials teniu possibilitat de fer-ho. A banda de decantar-vos per una d'aquestes tres opcions, podeu fer els vostres comentaris. De moment, entre els qui esteu votant, el 50%, tot just la meitat, es decanten per la tercera opció. Dependrà de molts factors, començant per una decisió del PNB. I 25% a parts iguals, les altres dues. Sí, després dels resultats, el PSOE s'abstindrà la investidura, 25%, i un altre 25% no, Pedro Sánchez no cedirà. Bé, aquesta és la situació, i entre els comentaris que hem rebut d'alguns oients tenim, per exemple, el de Maria Gómez, que ens diu: com sempre en la política, tot pot canviar en qualsevol moment, depenent dels interessos dels partits i els polítics. També Xavier, de Badalona, ens diu: Pedro Sánchez ha fet avui una jugada estratègica molt intel·ligent que li pot sortir bé o pot ser la seva mort política definitiva si hi ha terceres eleccions. Bé, una altra anàlisi interessant. Avui l'editorial del diari La Vanguardia, per exemple, defensa la tesi que el partit que més pot estar interessat en unes terceres eleccions és el PP. Però vaja, en tot cas, en tot aquest trencaclosques polític, com el veuen vostès? Si volen respondre a la pregunta o simplement entrar en la valoració d'aquests resultats. Saludem els qui ens acompanyen, que no ho hem fet encara. Tenim el diputat d'Esquerra Republicana al Congrés, diputat independent Joan Capdevila. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, què tal?
També membre de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, això ens agrada dir-ho.
Jo li agraeixo molt, perquè
bé.
Vol dir que així fem una falca per la Lliga cada vegada que vingui.
I tant, amb molt de gust la fem, perquè Montserrat és casa nostra, també. D'altra banda, tenim amb nosaltres Sixto Cadenes, membre de la Junta de Societat Civil Catalana. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I completem les presentacions saludant l'advocat i exdiputat d'Unió al Congrés, Toni Picó. Bona tarda, senyor Picó.
Bona tarda, Ignasi.
Bé, quina és la seva valoració del que ha passat a Euskadi i Galícia i de la influència que pot tenir a nivell estatal? Vol començar el senyor Picó, que va ser al Congrés en l'anterior legislatura. Bé, l'anterior. La llarga, diguéssim, la de la majoria absoluta.
I porta els deures fets.
Sí, està molt ben preparat.
Sí, la memòria cada vegada em falla més.
Llavors, doncs, intento prendre alguna nota abans de venir, no? La veritat és que tots érem conscients, no?, de que els resultats d'aquest diumenge, doncs, podien ser decisius de cara a una possible governabilitat a Madrid, no? Una vegada, doncs, els resultats han estat molt clars, el PP doncs guanya majoria absoluta a Galícia i el PNB guanya molt còmodament al País Basc, no? Per tant, en aquest sentit, no hi ha hagut cap canvi, tot el contrari, no? Avui, un excompany meu de Madrid, del PNB, em deia, diu: la gent ha entès que som els més fiables, no? Això em deia, no? I, en certa forma, jo crec que tant en un lloc com en un altre, doncs la gent ha entès, doncs, que el PP és el més fiable per Galícia.
Un PP una mica, doncs, amb personalitat pròpia, Galícia,
sí,
també s'ha de dir.
Sí.
Es menja l'espai,
sí.
Diguéssim, nacionalista, o que podria
regionalista,
ser més...
Regionalista
gallec.
No? Autonomista, sí. I el País Basc, doncs, el PNB, amb un discurs, doncs, molt propi, no?, també, en aquest sentit, que crec que no cal fer extensible a gaires més coses, sinó només al País Basc, no? Però, clar, aquí la jugada no ha vingut tant, doncs, per quin ha sigut el resultat, qui ha sigut el guanyador al País Basc o ha sigut el guanyador a Galícia, sinó qui és que ha perdut més en un lloc i ha perdut en un altre, no?, que és en aquest sentit el Partit Socialista. Jo també diria, doncs, que el moviment d'en Sánchez és intel·ligent, no?, perquè per una banda, escolta, em sembla que té més per segur, doncs, el resultat que li poden donar en primàries els seus propis militants que els problemes que té amb els barons socialistes, no? I, per una altra banda, paralitza qualsevol tipus d'acord de governabilitat d'aquesta possible enfront de la candidatura d'en Rajoy, una altra possible candidatura, no? Ho paralitza fins a l'octubre. Però, clar, em sembla molt intel·ligent per part del senyor Sánchez i pel seu possible futur, però no sé si pel futur del mateix PSOE, no?
Bé, ja veuríem què passaria, però...
Jo no és per voler aparentar cap desinterès, ni...
No, però pot expressar el que vulgui, eh?
Sí, no, vull dir que no voldria que semblés...
Que no li interessa el tema.
Veus que són realitats absolutament diferents.
La d'Euskadi i la de Galícia.
Entre si i respecte la catalana. Te n'adones que sí que hi ha la nota de la continuïtat, oi? Però la continuïtat amb una dreta regionalista, en el cas de Galícia, diria més aviat un centre-dreta més que una dreta, perquè les polítiques socials que desenvolupa el PNB per si voldrien alguns governs socialdemòcrates, per exemple, I pateixen una... Pateixen, experimenten una revàlida, no? Que no és més que allò de Sant Ignasi, com era en tiempo de tribulació no hacer mudanza. Mm-hmm. Doncs poder els gallecs tenen la seva manera de seny, que no sé com es deu dir en gallec, i els bascos la tenen a la seva manera, i al final veus que bé, fora de què no s'ha produït l'entrada de ciutadans en cap dels dos casos, ciutadans en aquell cas, i de què Podemos doncs, no queda molt malament, però frustra segurament les expectatives de sorpasso, i en el cas gallec podríem dir-ne sorpassinho, perquè és allò just... Just
però ha superat el PSOE. En tot cas, el País Basc, atenció, que Podem havia estat la força més votada a les eleccions generals últimes, mm-hmm. i em sembla que les el municipals també, el País Basc. La força més votada, el País Basc, sí, sí. No, Galícia no, però el País Basc sí, i això dona sensació de desinflar-se, no?
Miri, com que he estat sumat a les acusacions de soufflet tantes vegades, ara em sap greu fer servir el mateix símil. Els moviments polítics, em sembla que al final els moviments polítics profuns tenen moviments de placa tectònica. I sí que és veritat que les plaques tectòniques a vegades, brum, de cop i volta, es mouen molt, oi? Però jo m'apuntaria al nihil novum sub sole.
Uh-huh. Bé.
I em permetrà que no contesti.
Doncs...
Perquè ja vaig fer el ridícul...
No, home, no. Cap ridícul.
A l'anterior vegada que em tocava fer...
I va optar per... que no era la més guanyadora. No
jo,
era la guanyadora.
Miri, jo em vaig creure que a Espanya hi havia aquell punt de seny i de voler arribar a acords i em vaig equivocar, i també em vaig creure allò de vindrà l'Ibex i la Merkel i us obligarà a posar-los d'acord, i no va passar, i per
ni
tant,
això.
Com que el meu do de profecia doncs, va quedar demostrat, ara no penso dir més que ni.
Bé, completem la primera roda, senyor Cadenes, sobre els resultats i la influència
comparteixo
política.
Comparteixo pràcticament tot el que s'ha dit, perquè és evident que tant els votants en el País Basc com en Galícia han votat moderació i tranquil·litat. No? I coneixem el que hi ha i no volem moure'ns massa en altres experiències, diguéssim, no tan clares. No? És veritat que s'esperava també un sorprès llamado sorpas, no? Per part de Podemos en ambos territoris.
I s'ha produït, de fet.
Bueno, s'ha produït, però clar, la intensitat que es volia... O que,
Galícia,
o,
però molt i, poc, ah, i a Euskadi,
no. Euskadi no. Clar, Euskadi s'ha produït en relació amb el PSOE, però no en relació amb Bildu.
Ha millorat, està clar, però és veritat que, bueno, no sé si és soufflé, o diguin-li com vulgueu, però jo crec que Podemos tampoc pot treure pit, així com que ha tingut uns resultats excepcionals. El que sí és excepcional crec que és la tercera revàlida de Núñez Feijóo i del PP en Galícia, no? Perquè s'ha de recordar que efectivament ha estat en tres eleccions molt complicades, i a més a Galícia, que té la condició de que si no guanyes per majoria absoluta, bueno, també en Espanya s'està demostrant que, si no sé si tampoc, també tenim problemes, no?, per formalitzar un govern, no? Però Galícia especialment, és a dir, mm-hmm. perquè Galícia va trencar, diguéssim, la hegemonia del PP en un moment en el que va perdre una majoria absoluta, i per tant, home, és la tercera vegada, és el mateix, diguéssim, bueno...
El mateix candidat, sí,
clar,
sí.
I després en el País Basc, pues, home, el PP també tenia una dificultat molt, molt afegida allà, que jo crec que ha aguantat una mica el cop, bueno, dignament, diguéssim, no? Però això ho ha de fer mirar, això és evident, no? Perquè un partit que a la reverència que té el Partit Popular, que té aquests resultats en aquests territoris, pues, igual que passa en Catalunya, vull dir, el PP s'ha de mirar en aquest sentit. Per tant, jo crec que... I després, com es reflectirà això en el govern d'Espanya? Pues està complicadíssim, la veritat. Perquè sí que és veritat que si el PP hagués tingut un diputat més, no?, al País Basc, diguéssim, les condicions serien diferents, no? És a dir, el País Basc, el Partit Nacionalista Basc té una alineació ideològica amb el PP discutible, més enllà de l'espai, diguéssim, nacionalista, no? Diguéssim que té el PP.
Sí, sí.
Vull dir que lo lògic seria que el PNB...
Però sumen, eh? El PNB amb el PP i el PNB amb els socialistes.
Sí,
sumen amb tots dos.
Però com que hi ha hagut discursos molt, molt tensos, no?, abans de les eleccions, i a veure com... No sé, jo penso que podria produir-se aquest acord amb el PNB.
I el PNB pot ser que prefereixi el soci PNB, socialista.
Sí, sí, no ho sé, perquè això ara mateix la
això
política
no
nacional és molt complicat fer, com ho he dit abans, previsions de què pot passar. Però el que sí que és clar, és una altra dada molt important, és que el Partit Socialista és el gran derrotat. I el que està provocant, que efectivament ja estem veient com s'està desenvolupant una mica el postelectoral, no? En el Partit Socialista, les declaracions d'avui del Pedro Sánchez i la fulla de ruta que està plantejant, està clar que el Partit Socialista ha entrat en una crisi molt, 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 molt severa i molt important, que veurem a veure com acaba tot això.
Avui ha tingut una executiva federal molt moguda al Partit Socialista. Sí. Per exemple, només llegir alguns tuits de diferents dirigents, el mateix exministre José Blanco diu: desolat, què més ha de passar perquè el PSOE reflexioni, diu, o Eduardo Medina, que va ser el rival de Pedro Sánchez l'any 2014 i és un dels opositors interns, diguéssim, al lideratge de Sánchez, diu: enfonsament electoral immens, s'han d'assumir responsabilitats i el PSOE ha de canviar de rumb. Un congrés ara ens porta a altres eleccions. Bé, està dient sí, implícitament...
Bueno.
Però vaja, no són veus...
Això sí, els volem, no? Perquè al final...
Clar.
Al final el Partit Socialista està molt, molt dividit dintre, però...
Hi ha militants que voten, clar, després.
Sí, però, escolta, jo crec que això de passar-li la pilota als militants, no?, la responsabilitat de prendre decisions d'aquestes característiques en un moment tan complicat, a mi em sembla una irresponsabilitat molt important.
Oh.
Això és
seguir... Però és democràcia, també és democràcia.
No. Jo no estic dient que no, eh? Jo no. A veure,
vostè està parlant de tàctica política.
Jo crec que és que és traslladar al militant una responsabilitat que...
Bueno, és tornar a fer el que ja va fer. És tornar a fer el que ja va fer aquell cop en forma de referèndum, aquest cop...
Bueno,
és com unes eleccions avançades.
Clar, però també està molt bé això. Però i els resultats? Com va ser? Perquè la participació va ser molt, molt minoritària, per no dir ridícula, no? Llavors, clar, parlant en nom dels militants, quan la participació que tens, quan, en fi...
És que els resultats...
A mi no, francament, no.
Això és evident, els resultats...
Després de
l'elecció, com a secretari general, no l'han acompanyat.
Però
el que és evident és que moltes de les coses i els moviments que hi ha dins del PSOE venen d'aquest procés mal tancat. Vull recordar que en aquell moment qui disputaven la secretaria general eren Sánchez i...
Sánchez i Medina, efectivament. Sí, per això...
Sánchez i Medina.
I Susana Díaz va recolzar la candidatura de Sánchez, però també era no perquè sigués candidat, que després sí que es va... Sánchez és candidat perquè pren una decisió a posteriori.
Ell es va voler presentar per ser candidat.
I llavors això ha generat moltes tensions, precisament, i que s'estan veient ara, vull dir que està sortint ara.
Sí.
Ara és que porto l'aigua al meu molí i, evidentment, vostès dos no estaran d'acord.
Però digui-ho. Exacte, jo sóc moderador, cap problema. No diré res.
És molt legítim, eh?
Més enllà de les petites batalles tàctiques i els lideratges i les ambicions personals, que a més també han de ser respectables, i em perdonaran, una tendència natural que tinc jo que em faci llàstima disparar sobre barcos que s'enfonsen, que segurament aquesta és la circumstància. Però poder hi ha una circumstància, una explicació més profunda a tot plegat, que se li gira circumstancialment en contra amb el secretari general del PSOE, però que se li giraria en contra el secretari general del PSOE, fos quin fos, que és la tendència a la residualització dels partits estatals, PSOE i PP, quan es presenten eleccions autonòmiques de territoris amb realitats nacionals diferents. Aquí és on no estem d'acord, oi? Però...
No, és cert. És una dada objectiva. Jo aquesta dada no la discutiré, perquè a més l'he posat jo sobre la taula, també.
Sí. Repeteixo, demano disculpes.
Sí, perquè tranquil.
Tiro l'aigua al meu molí, però és que aquest cop em sembla que és irrefutable. I sempre en tenint en compte això, no? Que són moviments tectònics. Són...
Sí, sí, sí.
Però si em permets, simplement, perquè jo he apuntat això, però també és veritat que la realitat social està dividida en aquests territoris. És a dir, clar, la ideologia centredreta, diguéssim, amb el País Basc està, diguéssim, amb el PNB i amb el PP, no? I clar, i aquesta divisió, òbviament, l'hegemònic és el PNB. Què ha passat aquí a Catalunya? Al contrari, precisament aquesta radicalització que ha hagut de Convergència Democràtica, que seria, diguéssim, l'homòleg aquí a Catalunya, bueno, els darrers resultats i els resultats que ha tingut des de que va iniciar aquesta deriva secessionista són els que són. Què vol dir això? Que la dreta en aquests dos territoris està molt dividida i, per tant, el PP no aglutina lo suficient. Però ja estic d'acord, hauria tindre vocació d'aglutinar.
Això seria 100% cert si només analitzéssim l'eix centre-dret. Centre-esquerra, esquerra-dreta.
Els paràmetres,
però és que hi ha un altre eix, que és l'eix nacional.
Sí. També, per això, l'eix nacional... Però l'eix nacional lo aglutina precisament el Partit Nacionalista Basco, allà en Euskadi, i aquí...
Manifestament independentista, el PNB, eh?
El PNB és manifestament independentista.
Sí, si més no, sobre la lletra. Després,
no, i després, ho és.
Ho és, però...
Amb el seu propi...
Estic convençut que la seva ànima és independentista.
És independentista, home.
És tan intel·ligent de saber moderar el seu llenguatge segons el
que... És que la diferència entre...
creu que ha de respondre en el moment adequat en la societat.
És un independentisme subpossibilista, diguéssim.
Ha sigut més intel·ligent perquè té el poder. I ha mantingut el poder.
I té el concert, que segurament aquesta seria l'altra gran.
Estem amb això del concert,
de tota manera, Íñigo Urkullo, en unes declaracions l'altre dia, deia que la paraula independència és desfasada, una cosa així, va dir.
És simonònica, no és del segle XXI.
Exacte, que no és del segle XXI i que no...
Això també ho va dir... Això també ho va dir...
Artur Mas,
també, i després, en fi...
Bé, els llenguatges polítics de vegades són com són.
Acte seguit, entonen l'Eusko Gudariak.
Sí, bé, això també és del passat, diguéssim, no? Sí,
ja.
Deixi'm dir, ja que tenim un representant d'Unió Democràtica, que un dels factors també que han influït en el canvi polític de Catalunya és el trencament de Convergència i d'Unió, ara fa més d'un any.
Correcte.
Que va ser una mica la primera deriva d'aquesta mena de moviment.
Deriva,
ho diem en sentit neutre, eh? Nosaltres, cadascú després ho pot dir.
En totes les distàncies del món, perquè, repeteixo, jo crec que la situació política, tradicionalment, no és la mateixa al País Basc que a Catalunya. Hi ha moltes diferències, en trobaríem moltíssim, malgrat que la societat, molta part de la societat catalana havia sofert una certa basquitis, I jo crec que, doncs, escolta'm, el PNB ha sigut molt intel·ligent sempre de mirar pels seus propis interessos, Això són molt...
Dramàtics,
com ho diríem?
Molt britànics.
Sí, no tenim, no tenim amics, però tenim interessos comuns.
El PNB, per exemple, ha sabut negociar amb el govern espanyol pactes parcials, amb Zapatero, amb Aznar, amb tots els governs que hi ha hagut.
Bueno, Convergència també.
I Convergència també, però el PNB ho ha sabut fer molt.
Ha perdut els darrers anys precisament aquesta moderació i aquest plantejament, que jo crec, per una altra part, que era molt intel·ligent. De fet, s'ha demostrat. Si tu compares el que ha passat amb el PNB en el País Basc i el que ha passat a Convergència a Catalunya, ja tens una realitat diferent precisament perquè les línies estratègiques són molt diferents, no?
De fet, algú va intentar, no?, durant la campanya basca, entrar en aquesta dicotomia o qui representa què a País Basc i a Catalunya, no? Cosa que jo crec que amb totes les distàncies...
Al final, Euskadi, passa que aquí m'he apuntat la suma i ara no trobaré el paper.
No es preocupi.
Perdó.
Dels resultats electorals, vol dir?
De PNB més Bildu,
sí,
que dona 64 sobre 75.
No, 64, em sembla que són 29,
sí,
més 17, 20... són 46. No?
Ui, que malament.
No, però és una majoria 14, absoluta molt...
No, però ja fa majoria.
És una majoria molt àmplia, però no...
La majoria està en 38, o sigui que...
Sí, tampoc, sí. 46, sí, és una majoria àmplia.
Molt àmplia.
Sí.
Malament els números, això.
Si s'unissin PNB i Bildu...
Però és que seria antinatura. És que, clar, és aquest el problema. El problema és quan tu fas pactes antinatura, com el Junts pel Sí, que és el que l'ha passat a Convergència.
Jo discrepo amb això, clar.
Però...
Pot discrepar,
Però podem discrepar si voleu, però la realitat és que Convergència, per si, ha perdut amb aquests pactes. Jo no dic que no sigui bé el pacte, que sigui un pacte no sé què.
Que pugui haver-hi altres raons, també.
Que tinguin objectius diferents, el que sigui. Això jo ho respecto també, però vull dir, però objectivament no es pot discutir que Convergència amb aquest pacte s'ha perdut el pes específic, que abans no en tenia necessitat. És una realitat. Abans tenia hegemonia i ara no la té.
I és probable que el PNB, aquí també hem de dir-ho, i segurament estaran tots d'acord, tingui vot no independentista, diguéssim, el PNB.
En sèrio?
Sí. Vostè creu que no, jo senyor Capdevila? Sí. Creu que sí? Què en pensen vostès?
I tant, com tenia que Convergència també.
Sí, evidentment, sí, sí. I fins i tot Esquerra, en alguns moments, també la podia haver tingut. Però, bueno, bé, què en pensen, senyor Capdevila?
No, home, vot no independentista.
Vot de gent que...
I ho estem portant una mica massa llavors.
No, parlo de fa temps, de fa temps. Ara no em refereixo als últims anys, parlo dels temps de la transició, els primers anys. Però bé, és molt lluny, ja.
Miri, si un democristià està, com el que parla amb vostè, està a les
en un grup d'esquerra, sí, sí.
d'Esquerra Republicana, és perquè hi ha part de la població, no tothom, però hi ha qui prioritza l'alliberament nacional per sobre de la ideologia esquerra o dreta. I em sembla que aquest és el punt que fa que s'expliquin pactes que només estudiats amb l'eix esquerra o dreta sí que semblarien contra natura.
Sí, sí, no estic sí. dient contra natura precisament en aquest plantejament.
Sí, sí.
El pacte és clar, lògic, tenen un objectiu comú quin... i s'ha fet per aquest objectiu. Que, clar,
depèn... jo no. El PP i el PSOE van pactar el País Basc per fer l'Endecari Patxi López l'any 2009, per
precisament.
Exemple.
Jo pregunto, de què estem parlant? Estem parlant del País Basc? Estem parlant de Catalunya?
Ara em sembla que estem parlant de tot una mica.
No.
Parlant de lo mateix.
D'acord.
De política en general.
Jo considero que és molt diferent.
I tant.
Estan en moments molt diferents.
Òbviament.
El País Basc, hem de recordar una cosa. Vull dir, que hi havia una banda armada, que era ETA, terrorista,
sí,
i que fa relativament poc, doncs, que s'ha acabat el terrorisme al País Basc.
Eh? Ara farà tot just 5 anys, a finals d'octubre.
Exacte, relativament poc.
A més, en aquestes eleccions, Bildu baixa. Una baixada... En fi, no...
I això jo crec que les forces polítiques ho recorden, eh? Ho recorden i... Que surten d'un procés, que surten d'un procés, en aquest sentit, de lluita interna.
És que fa no res que gairebé el 50% dels regidors dels pobles havien d'anar en protecció.
Exacte.
Encara hi ha gent que té familiars a la presó.
Exacte.
Just o injustament, ja no, vull dir, realitats familiars que no estan normalitzades.
Exacte. I fixa't
hi ha gent que legítimament està plorant els seus morts.
I
per tant... en processos així, goita Colòmbia, el que ha costat.
Avui, precisament, és una bona notícia de Colòmbia, la signatura de la pau.
No és una comparació.
No està bé comparar aquestes qüestions, perquè a vegades, si no, ens perdem en les realitats que són diferents.
Faig una comparació temporal.
Però sí, és correcte.
Situacions de violència, de dolor, d'estrès, necessiten molt de temps, a vegades, generacions, per poder-se superar.
I al País Basc, fixeu, o sigui, el PNB aconsegueix aquest molt bon resultat quan posen la mateixa balança i en equilibri l'aspecte nacionalista i l'aspecte social. Vull dir, el missatge de l'Urkullu era aquest. Per tant, hem de tenir en compte que les forces nacionalistes del País Basc surten d'un procés diferent al català i d'un procés, una situació de terrorisme que encara fa que jo crec entre ells es mirin en cert recel.
De tota manera, tant de bo la democràcia triomfi...
Estàs parlant
per
un possible pacte entre les dues. No, jo crec que no.
Bé, en tot cas, per centrar el tema, un incís molt breu, Urkullu, l'endecari des d'avui en funcions, ha mostrat públicament en diverses ocasions les seves discrepàncies amb el procés català, legítimament. És a dir, el País Basc, doncs, no negarem, senyor Capdevila, que ell tingui unes ambicions de sobirania plena d'Euskadi, però no està en la mateixa ona, com diu el senyor Picó.
Urkullu ha fet el que el president Pujol feia.
Això mateix, és... peix al cova.
No.
Ah, no.
El president Pujol, i ho dic des de l'admiració de la tàctica política...
Sí. Nosaltres tampoc volem riure amb cap mena de...
El president Pujol, quan es mostrava menys nacionalista i més regionalista, era en campanya electoral. I l'Urcullu té el mateix manual.
Per això li dic que els votants de vegades són diversos, també n'hi ha de no independentistes poder. Sí. No?
No, però de totes maneres la moderació que planteges en tots els àmbits el PNB no té res a veure amb procés que hem tingut aquí els darrers anys. Està claríssim.
Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat, amics oients, amb el diputat d'Esquerra al Congrés, Joan Capdevila, amb l'advocat i exdiputat d'Unió, Toni Picó, i amb el membre de la Junta de Societat Civil Catalana, Sixto Cadenes. Em sembla que està sent molt interessant la conversa, perquè parlem de molts temes, explorem moltes realitats diverses, però, si els sembla, en aquests minuts finals, que són pocs els que ens queden, centrem-nos en el que pot passar. Creuen vostès que hi haurà investidura al Congrés? Aquí, el diputat del Congrés, li arriben
ja
alguns rumors?
Jo ja li he dit que...
Ni idea. Ja li trucaran, no?, quan convoquin el debat.
El fet de ser diputat a Corts, no, i el senyor Picó, que té...
experiència de 4 anys.
Experiència que jo amb legislatures, però el doble amb anys, el triple amb anys, li confirmarà el soldat ras, el diputat ras, el que ara m'estic barallant amb una proposició no de llei per rebaixar l'IVA veterinari del 21 al 10%. I aquesta és la meva
feina. Que la vida parlamentària continua,
sí, recordem-ho. Sí, però les veus passar i els grans líders es reuneixen en altres llocs i en despatxos als que jo no tinc accés. Poder tinc el privilegi de veure-ho des de la barrera, però no em dona cap més autoritat.
Bé, doncs quan li convoquin el debat, que això sí que li arribarà...
I jo el truco i l'aviso a la...
Ho sabrem tots alhora, em sembla.
No hi ha exclusiva. Si tinc la premissa, serà per Ràdio Estel.
Gràcies, senyor Capdevila. Però, en tot cas, hi haurà investidura? Pot haver-hi alguna sorpresa aquí?
Jo
anirem a eleccions?
Recordo l'última vegada que vam estar aquí, amb en Joan, precisament, que vam compartir la tertúlia. Jo vaig dir que tampoc tenia... Que jo no posava mal el foc i no tenia la bola de cristall. No?
Potser semblava més coll avall que hi hagués investidura per Rajoy, bueno, a principi després de les eleccions del 26 de juny.
Mateix, o sigui, en aquell moment vam dir esperem a les eleccions basques
i gallegues.
Sí. No?
I han arribat.
I han passat, no? En aquest moment jo penso que hem de dir esperem a veure el resultat. Exacte. El PSOE, a veure què passa al PSOE.
O potser
a
Castella-La Manxa, que avui s'ha trencat el pacte entre el PSOE i Podem a Castella-La Manxa, que donava la presidència a Emiliano García Page. És una notícia...
Sembla que la Cospedal ha ofert, diguéssim, mantindre la presidència i el recolzament del PP perquè no hi hagi una crisi de govern a Castella-La Manxa. O sigui que...
Déu-n'hi-do la Cospedal, eh?
Ha sigut... Bueno, això ja va passar a Madrid, també, amb la Carme...
Sí, Esperanza Aguirre li va oferir l'alcaldia al socialista Tomás Gómez, efectivament, sí. Si no recordo malament.
No, era el...
No, Tomás Gómez no, perdó. Sí, és igual.
No me'n recordo, no. Sí, efectivament, li cedia a l'alcaldia, fins i tot hem guanyat les eleccions i tindrien, diguéssim, la legitimitat de demanar l'alcaldia al PP, la cedia precisament perquè no governés
Carmena. Podem, sí.
Bé, jo la veritat és que crec que tota la pressió està en el Partit Socialista en aquests moments. I a més, aquesta pressió s'ha augmentat amb els resultats d'aquestes eleccions, no?
Però aquesta de la Pedro Sánchez l'ha volgut treure, aquesta pressió.
Sí. Bueno, és una jugada que ja veurem com sortirà, perquè, efectivament, el que està tirant és, diguéssim, està intentant salvar lo seu, no?, diguéssim, la situació que té, que és una situació molt complicada, i aquesta sortida sembla que li resta una mica de pressió. Però jo crec que el Partit Socialista, globalment, té un problema molt important aquí, perquè ara la responsabilitat de que hi hagi eleccions o no, sola la tenen ells. O tenen un govern, o han d'apartar-se perquè governa el PP, o hi ha eleccions. No hi ha res
més. El Comitè Federal ha de decidir a favor o en contra d'aquesta proposta. Sí, senyor Capdevila, un minut.
Microespai de propaganda electoral.
I tant.
Tot això estaria resolt si acceptessin un referèndum a Catalunya, a l'escocesa.
els teus companys de coalició aquí a Catalunya volen aventurar alguna cosa, no?, en aquest sentit. PDC ha dit Convergència...
Que ho farà gratis.
Semblava, no?, que estaria disposada en aquest sentit
No ho he llegit
a donar suport a Pedro Sánchez sense el compromís explícit del
referèndum. Demà els veuré i els hi pregunto. Faria falta Esquerra igual.
I van dir que ho parlaria amb Esquerra, exacte.
Bé, senyors, hem d'acabar i recordem que aquesta setmana políticament també molt intensa a Catalunya, perquè dimecres hi ha la qüestió de confiança de Carles Puigdemont, que sembla que la superarà, però bé, ja n'estarem pendents. Gràcies, Joan Capdevila, Toni Picó i Sixto Cadenes. Parlarem més de política, que es posa interessant això. Fins una altra. Bona nit, eh?
Bona nit. Thank you.
Bé, quan ens queda un minut i mig per les 8, anunciem ja la pregunta de demà dimarts. Demà dimarts parlarem de les tragèdies que s'estan repetint massa vegades a la Mediterrània. Com es poden evitar les morts d'immigrants a la Mediterrània? Us preguntem això i teniu tres opcions per respondre. Millorant la cooperació amb els països d'origen d'aquests immigrants, obrint més les fronteres d'Europa per acollir refugiats o vigilant més els punts sensibles. Aquesta és la pregunta per demà, en què parlarem de la tragèdia, l'última, a prop de les costes d'Egipte, d'immigrants a la Mediterrània. Podeu votar ja des d'ara, des d'aquí a uns instants, a radioestel.cat, sobre aquest tema que abordarem, com dèiem, demà. I nosaltres ens acomiadem també recordant-vos que ara arriba el programa La Veu de Càritas i que el Mirador de l'Actualitat us acompanyarà demà entre un quart i dos quarts d'avui, després de les vespres de Montserrat.
El Mirador de l'Actualitat.
Amb Ignasi Miranda.